Info, crònica d'un any.
Bona tarda, us parla Remy Herrera. Benvinguts a l'Info 2009, crònica d'un any. Ripollet Ràdio inicia en aquests moments la crònica local de l'any 2009, un programa on les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard, repassaran quines han estat les notícies més destacades d'aquests 12 mesos. L'any que acomiadem el dijous, 31 de desembre, el recordarem especialment per la gripa i la crisi econòmica. A Ripollet hem hagut de parlar d'expedients de regulació d'ocupació, d'un augment significatiu d'ajudes socials, la retallada del pressupost de Festa Major i ara de la contenció del pressupost per a l'any vinent. Tot i la crisi, Ripollet ha estat en obres pràcticament tot el 2009 a causa dels projectes subvencionats pel Fons Estatal d'Inversió Local. També han continuat els projectes de la Llei de Barris a Can Mas, s'han començat les obres del carril Busbao a la C58, les del Cap 3 i s'ha donat a conèixer com serà l'Hospital Ernest Lluch. A nivell polític, el 2009 s'ha celebrat eleccions europees i podríem dir que ha estat un any tranquil, sense grans picabaralles entre els dos grups que conformen l'equip de govern, PSC i CiU, i els dos grups municipals de l'oposició, el PP i el Compromís per Ripollet. Una tranquil·litat alterada en moments puntuals, com la dissolució de la comissió de la C58 o les insinuacions del cop sobre el cas Pretòria. En un altre ordre de coses, el 2009 han nascut noves entitats com Acció Fotogràfica Ripollet, ARAC, el Club d'Escacs de Ripollet i l'Aula d'Extensió Universitària. També s'han posat en marxa els nous sistemes de recollida d'escombraries, anomenat ISI, i el Servei de Mediació Ciutadana. Un any que ha generat prop de 900 notícies publicades a la web municipal ripollet.cat i que nosaltres els hem intentat condensar en aquest programa. Al gener, encara amb el regust de les festes de Nadal, Ripollet donava la benvinguda al 2009 amb la tradicional cavalcada de Reis i la pluja de premis del Mercat Municipal i de la Unió de Botiguers de Ripollet. Mentre milers de persones van seguir la cavalcada, on es van llançar caramels especials sense gluten i la nit de Reis cap nen es va quedar sense joguines, el mercat regalava 6.000 euros en premis.
El dia 9 de gener, el Teatre Auditori i la Unió de Botiguers en va repartir 12.000. Joan Serrano, president de la UBR, en aquell moment tenia molt bones expectatives.
La sensació que té la campanya de Nadal és molt bona, de moment ja de tot una mica, hi ha persones que a dia d'avui encara no entenen molt bé com és la campanya, hi ha persones que sí, que l'entenen perfectament des del primer moment. De fet, bueno, tenim que estar molt contents de la participació. Veiem que els contenedors que estan aquí ubicats al Casal de Cultura d'aquí de Ripollet, doncs la veritat, d'on i do, estan força plens. Això ens garanteix una alta participació, potser més de la que esperàvem en un principi.
La campanya de Nadal va finalitzar sense incidències gràcies al suport especial de la policia local i els Mossos d'Esquadra i es van habilitar els habituals punts de recollida d'arbres de Nadal. A nivell polític, el mes de gener va comptar amb dues sessions del ple municipal. La primera a principis de mes per tal d'aprovar els 16 projectes que van concórrer al Fons Estatal d'Inversió Local per un valor total de més de 6 milions d'euros. L'alcalde explicava durant el ple les prioritats a l'hora d'escollir els projectes.
Aquesta priorització del govern ve donada per uns criteris generals, com per exemple que la major part d'aquesta inversió nosaltres tenim clar que s'ha de fer directament sobre la via pública. Per què? Perquè són projectes d'inversió que ens permetran solucionar i arreglar qüestions de la via pública que sempre tendim a deixar-les perquè no tenen caràcter d'urgència i sempre hi ha altres qüestions i altres projectes que passen per davant.
De caràcter més social, els pares de Javier Macías, primer ripolletenc de l'any 2009, visitaven l'alcaldia i la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme recordava els caiguts a Mauthausen. A final de mes, les fortes ventades de més de 90 km per hora van fer algunes destrosses al municipi, però sense lamentar danys personals, i les dades de recollida selectiva publicaven els bons nivells de reciclatge a Ripollet. A nivell cultural, el Centre Cultural va acollir la primera trobada d'il·lusionistes i es va inaugurar la mostra Intensity, una exposició transgressora i rebel d'art contemporani. Ferran Tornell, regidor de Cultura, valorava l'exposició.
Nosaltres hem intentat, tant amb les programacions que hi ha aquí, que fem amb Intensities i amb altres que hem tingut, o també amb el que és el programa de l'Eduard, vale? Anar més enllà i millorar, vale? Fent sempre el mateix, que arribi a més públic, però sobretot que la qualitat sigui cada cop més.
El dia 18 de gener, la cultura popular va sortir al carrer de nou amb els Tres Tombs. També es va obrir el termini per presentar propostes al cartell del Dia de la Dona i el Teatre Auditori va acollir el Rei Liar i el quadre escènic del Casal d'Avis. En l'àmbit esportiu, el protagonisme durant el mes de gener se'l van portar al Ripollet Unió Atlètica amb la victòria per equips al 27è Cross Vila de Ripollet i els 8 trofeus aconseguits al Cross de Sant Sebastià. A nivell econòmic, l'empresa Castellón de Ripollet va presentar concurs de creditors i el Departament de Treball va aprovar un expedient de regulació a Sintermetal. Tancàvem el mes amb els pressupostos locals i del Consell Comarcal aprovats i l'obertura de l'Oficina d'Informació de la segona promoció d'habitatge protegit dels Pinatons.
Un dels temes que més presència va tenir durant el mes de febrer va ser el projecte de la llei de barris a Can Mas. Amb la posada en marxa del Centre Cívic de Can Mas, el Parc de Primer de Maig i l'oficina de la llei de barris, el Parc de Rizal, també va entrar en funcionament d'altres projectes com ara el Telecentre o el Cafetí.
Durant tot el mes, Can Mas va ser una festa on també es va presentar l'exposició itinerant Can Mas és això. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, inaugurava aquests espais.
Y tiene una significación más allá del puro hecho de la inauguración, porque hoy es, de alguna manera, hacemos la primera inauguración de eso que ya conocéis, que es la Ley de Barris. La Ley de Barris, ya se ha comentado aquí, es un proyecto que contempla muchísimas actuaciones de tipo urbanístico, de tipo social, y que esta es la primera que ponemos en marcha. Por tanto, tiene un significado especial.
Durant aquest mes també es va donar el tret de sortida a una de les obres de més magnitud de la comarca, la construcció del carril Busbau de la C58 i es recollien 282 sol·licituds a la segona promoció de pisos de protecció oficial dels Pinatons. En l'àmbit cultural, tot i que el protagonista destacat va ser el Carnaval 2009, les nits de música van dedicar una sessió a l'esport, l'Espai Martinet va acollir la mostra Imatges de la Xina i la biblioteca va fer un curs d'iniciació a internet. El Teatre Auditori es va poder veure teatre amb les obres Fo i Això no és vida i un espectacle de sarsuela. Tot i que també es van celebrar un cicle de xerrades sobre Guatemala i l'agrupació de passebristes va fer entrega dels premis de cada any, el Carnaval es van portar tots els èxits. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, valorava la festa.
Són unes dades importants que ens fan creure, veure que hi ha molta participació aquest any, és que hi ha més de 600 persones que allà a l'entrada seran les partícips i protagonistes de Carnaval de demà, no? I jo crec que això és digne de destacar-ho.
A nivell econòmic, els sindicats es manifestaven en defensa de l'ocupació i la indústria i el CEP Ginesta millorava les seves instal·lacions gràcies a un taller d'ocupació. D'altra banda, l'IES Palau-Ausit participava del projecte Laborem per facilitar la formació electrònica dels estudiants. Finalment, i com un dels acords més destacats de la sessió del ple, es va signar el conveni laboral amb els treballadors de l'Ajuntament amb el suport de tots els sindicats. Imma Viera, regidora d'Hisenda, explicava l'acord al ple.
Pel que fa al primer bloc, que és el de les condicions econòmiques, hem intentat que els treballadors d'aquesta casa no perdessin el seu poder adquisitiu. Juntament amb les condicions econòmiques o dins d'aquest bloc, tenim la introducció d'un pla de carrera, la promoció interna, que per nosaltres és molt important, i una sèrie de treballs que portarem també per reduir diversos costos com podrien ser les hores extraordinàries. El segon bloc diferenciat d'aquest conveni el composarien 4 subapartats. El primer és l'organització i condicions de treball. El segon és el bloc de salut laboral, que també és molt important. Un altre corresponent a millores socials i l'altre relatiu a la conciliació de la vida laboral i personal.
A l'apartat educatiu, l'IES Palau-Ausit va tornar a classificar-se per l'Spain Skills. A nivell esportiu, la Rua va gaudir de nous èxits amb la classificació d'Ivan Roguera per al Campionat d'Espanya de 800 metres i un molt bon paper de tot el club al cross de Casa de la Selva. El mes de febrer, la Casa de Natura va presentar la mostra Instants de Natura i un nou projecte educatiu per ensenyar els nens i nenes a fer nius pels ocells. Gemma Edo comentava aquestes activitats als micròfons de Ripollet Ràdio.
Per nosaltres és molt important acollir aquesta exposició. Hi ha moltes raons. Una d'elles és per divulgar i educar la població amb tot el que és el respecte cap a la natura. També per la difusió de les imatges de l'ADENC i de les fotografies que cada any nosaltres aquí a la Casa Natura som uns dels que anem presentant cada any perquè puguin veure i la gent es puguin animant a participar. I també per poder tindrà un contingut aquí a la Casa Natura que ens interessa molt perquè fem moltes activitats i la gent pot veure tota la que és l'exposició.
Finalment, altres notícies destacades del mes de febrer va ser el lliurament de premis del concurs del cartell del Dia de la Dona, on Montse Guerra es va emportar el primer premi per la seva obra Mirada de Dones i es va organitzar el taller de vídeo en un minut. Des de la Generalitat van valorar molt positivament l'aplicació de la llei de dependència al municipi i des del centre Espassur van estrenar l'obra Aigua t'estimo.
El mes de març va ser l'escenari de la presentació dels 5 projectes del futur Hospital Ernest Lluch, un equipament molt esperat pels ripolletencs i ripolletenques. Les propostes van estar exposades al Centre Cultural perquè tots els interessats les poguessin consultar.
A la presentació van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i els alcaldes de Cerdanyola, Toni Morral, Moncada, César Arrizabalaga i Barberà, Ana del Frago. Juan Parralejo s'expressava així durant la presentació.
En un acte que té un objectiu molt clar, i és traslladar als nostres veïns i veïnes que allò de l'hospital que fa ja temps que es parla va en sèrio. Hem tingut la sort de que els millors equips estiguin treballant en les idees d'aquest projecte. Per tant, jo penso que aquest és l'anunci important. El missatge als nostres veïns de dir això no s'atura, aquest calendari que vam establir es va complint i, per tant, avui el que anunciem és que ja tenim 5 propostes.
D'altra banda, i també en l'àmbit urbanístic, es presentava el projecte de remodelació del Parc del Primer de Maig, inclosa la Llei de Barris. Pel que fa a l'apartat cultural, a principis de mes, el Patronat Municipal de Cultura i l'Associació de Veïns del Barri de Maragall presentaven el programa Enllaç. El regidor de Cultura, Ferran Torner, l'explicava així els objectius d'aquesta iniciativa.
Aquest programa, l'Enllaç, neix amb un objectiu clar, que és establir el que és una xarxa que aproximi el més possible la cultura als barris de la vila. És la voluntat i amb aquesta el que volem és generar una dinàmica d'enllaç, com bé diu el nom del programa, d'entramat entre que són els diferents barris del municipi. I per això el patronat, que és el garant, l'executor de moltes polítiques culturals d'aquest municipi, fa una proposta d'activitats per tal que tots, com ja he dit, l'administració, les entitats del barri i els veïns i veïnes, i en aquest cas també les associacions de veïns, iniciem un treball envers la cohesió social i el desenvolupament cultural dels barris del municipi.
Tornell també va entregar a principis de març els premis a l'organització del 10è certamen de curs de Ripollet. En l'àmbit econòmic es presentava també a mitjans de mes un estudi sobre els usos lingüístics en la rotulació comercial. Un 62% dels comerços de Ripollet tenien els seus rètols en català. Maica Garcia, una de les responsables de l'estudi, mostrava la seva satisfacció pels resultats.
La valoració en general és molt positiva i a veure, somiàvem que el resultat fos positiu després de la feina feta, de l'esforç del centre i dels tècnics i dels ajuntaments de comerç en aquest sentit per informar i fer difusió de la llei, però la valoració és molt positiva. És molt important també per nosaltres, i suposo que els que treballeu en l'àmbit del comerç també són dades que us poden ser d'ajuda, el fet d'obtenir dades de dos períodes ubicats a la història en moments diferents, no? Vull dir, abans de l'aplicació de la llei i després de l'aplicació de la llei, i a més quan aquestes dades són positives.
També en aquest mes de març es presentava l'Associació Ripolletenca d'Animals de Companyia, se celebrava la 10ª edició del Ripostoc, així com l'11ª edició de la Fira dels Horts, que malgrat la pluja va tenir un gran èxit de convocatòria.
Abril va ser el mes del Dia Internacional del Llibre Infantil, que enguany Ripollet va celebrar la biblioteca amb el conte El Rossinyol de l'Emperador. El Teatre Auditori també va continuar la música i el teatre, tant per grans com per a petits. I al Centre Cultural s'inauguraven les mostres Ecos i l'estamperia de Maixé Perinyón.
Una nova entitat començava a fer activitats al municipi. Acció Fotogràfica Ripollet començava amb força les activitats i amb més de 30 socis. Però abril també va ser el mes de Sant Jordi a la Rambla. Es van celebrar els Jocs Florals de les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall, que enguany van presentar una publicació dels premiats el 2008, el concurs de punts de llibre a la biblioteca i, finalment, la presentació de les darreres novetats editorials al racó de les lletres locals, com ara el recull de poemes de l'Adela Martos.
Aquí están mis sentimientos, aquí está una parte de mi vida y también hablo de lo que es la vida en general. La vida es muy dura y este libro también es muy duro. Es muy duro porque expreso todo lo que he vivido. Entonces eso me ha costado mucho. Estas lágrimas que hay aquí en esta portada son las lágrimas que yo he echado aquí en el libro, porque está hecho con sentimientos, con el corazón y hasta con el alma.
En l'àmbit econòmic, des del Patronat d'Ocupació, es presentaven una vintena de cursos al Servei d'Ocupació de Catalunya, s'aprovava la proposta de fer zona blava gratuïta i Esmalíbar comunicava un ERO que afectaria el 50% de la plantilla. Davant la greu situació de les empreses de la zona, un grup de treballadors van fundar la plataforma Los Lunes al Sol. Entre les activitats relacionades amb l'educació durant el mes d'abril, la guia d'activitats educatives va promoure l'activitat Ajuntament al Servei del Poble perquè els nens i nenes coneguin les funcions del consistori local. D'altra banda, van començar les xerrades El Dentista ens visita a diferents centres educatius de Ripollet i un dels centres educatius local, l'IES Can Mas, celebrava el 10è aniversari. Finalment es va realitzar una nova trobada del projecte Comenius. Escoltem a Jacint Padró, un dels mestres responsables.
El tema que estem treballant durant aquests dos anys que dura aquest projecte és ciutadania i identitat en l'intercanvi cultural, no? Per dir-ho d'una manera, com volem mantenir o no les nostres arrels en un món cada vegada més globalitzat, amb un moviment migratori, etc, etc. No? Llavors, les finalitats és, en principi, ja més mirant al darrere d'aquest treball, és que la joventut europea s'acostumi a treballar conjunta, treballar per la pau, per un futur de pau, treballar per l'abolició de les fronteres, per la major comprensió de la ciutadania i, sobretot, per preparar el nostre jovent, en concret aquí a Ripollet, doncs, a poder treballar en un món cada vegada més internacionalitzat i un món culturalment cada vegada més plural. No?
Ja a final de mes, la Creu Roja posava en marxa la campanya d'acolliments familiars i realitzava diferents serveis de simulacre per preparar la temporada alta de serveis i actuacions. Des del CAP 2 s'iniciaven nous tallers sobre la menopausa i el CAP 1 es reorganitzava de forma interna per millorar el servei. A nivell esportiu, Carles Gasset es va emportar la medalla d'or a la primera Copa d'Espanya de patinatge i el Finca Ripollet de tenis taula es proclamava subcampió d'Espanya infantil. D'altra banda, l'ex blaugrana Julio Alberto visitava Ripollet en el marc de la campanya Enganxa't a l'esport.
En que bueno, si hacemos esta labor durante las mañanas en los institutos, por las tardes en los centros escolares y por la noche con los padres, educadores, etcétera, yo diría que por la mañana ojalá que les llegue el mensaje a muchos de ellos y que muchos de ellos, si estaban coqueteando con los porros, la marihuana, el hachís, el alcohol, las pastillas, la coca, etcétera, lo dejen. Si hay alguno que tenía intención de entrar y esto le ha hecho reflexionar, pueda cambiar de opinión. Que los padres a la noche, a estas horas, se den cuenta de que el día que tengan un problema sepan dónde pedir ayuda y cómo hay que pedirla.
Altres temes del mes van ser la commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics i uns ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona que van facilitar que l'Ajuntament fes front a les urgències socials. Durant aquest mes, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor van alertar de les noves actuacions que estaven realitzant les companyies del gas i de la llum, a més de presentar la memòria d'activitats del 2008. Però a part del Sant Jordi també es va celebrar la Pasqua i des de la pastisseria L'Espluga van fer una mona de xocolata adaptada dedicada a l'associació Ràdio Espai Vital. Abril també va estar present a l'agenda d'activitats de la Casa de Natura amb la 19a celebració del Dia de l'Arbre i la plantada d'una quarantena de pollancres al costat del riu Ripoll.
El Patronat Municipal de Cultura, amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació i a través del Pla Educatiu d'Entorn, organitzava durant el mes de maig la cloenda del projecte Eduard. Així es va instal·lar una exposició al Centre Cultural sota el títol El retrat en procés, amb la feina feta pels alumnes d'arts visuals.
Mentrestant, el programa d'arts escèniques es tancava amb un certamen de teatre infantil al Teatre Auditori. També en l'apartat cultural, el regidor Ferran Tornel presentava les activitats de l'estiu al carrer. Tornel valorava l'èxit d'aquesta iniciativa, que enguany comptava amb una trentena d'activitats diferents, totes elles gratuïtes.
Vull destacar que cada any són més les entitats culturals del municipi que volen participar en aquest programa que patrocinem o organitzem des de la Patronat Municipal de Cultura. I remarcar, importantíssim, l'Estiu al Carrer va néixer gairebé sol com a concepte pel fet que totes les entitats culturals juvenils i associacions, la societat civil, diguem, de Ripollet, va obligar que es fes o que tinguéssim un estiu al carrer i Déu-n'hi-do els resultats que té i cada any tenim més entitats i més gent que hi participa.
D'altra banda, el Centre d'Interpretació del Patrimoni celebrava el dia 17 de maig el Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes i diverses activitats. També al maig, l'Associació Cultura i Tradició participava a la 5a trobada de catifaires de Catalunya, que tenia lloc a Blanes. S'obrien novament les sales d'estudi nocturn de cara als exàmens de juny i es presentaven les bases del primer certamen musical per a grups locals. També es va convocar l'11a edició del certamen de curtmetratges de Ripollet, organitzat des de la Regidoria de Joventut. Des de la Regidoria d'Educació s'edita una guia sobre les llars d'infants de Ripollet, així ho explicava la seva regidora Maria del Mar Viera.
És un petit catàleg que fa referència a les llars, a les dues llars, com us comentava, vale? on surt tota la informació que els pares o qui estigui interessat ens pugui necessitar, tant pel que fa als horaris com a les característiques del que és la cuina, com quin és el projecte educatiu que es desenvolupa, com es treballa amb els nens. Què és el que es potencia des de les IARs. I ho hem volgut fer amb aquest format, que com veureu és un format molt alegre, té tota la informació separada per pestanyes perquè sigui un utensili pràctic que es pugui fer servir en qualsevol moment.
Viera també presentava, en aquest cas des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, el programa del cicle Dones i Salut 2009 amb diversos tallers i xerrades. En l'àmbit més social tenia lloc la 6a trobada Harley Custom a Ripollet i la penya barcelonista celebrava el seu 35è aniversari amb una rosada i una exposició al Centre Cultural sota el títol Vida dels Orfes de Swaziland sobre els nens i nenes orfes d'aquest país víctimes del VIH. El seu responsable, Joan Jiménez, explicava quin era l'objectiu d'aquesta mostra.
El futbol, més a més de marcar gols, com realment hem disfrutat tots aquest cap de setmana, hi ha un missatge rerefons, com és rerefons aquest, no? Que també ajudar a ser solidaris i a la cooperació.
En l'apartat més polític es constituïa a Ripollet un nou grup polític amb el nom d'Unió, Progreso i Democràcia. A més, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, era escollit membre del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. S'iniciava també al maig una nova fase de la construcció del carril Busbaó de la C-58. Maria Villariño era anomenada nova presidenta de la UBR i la direcció i els treballadors de l'empresa Castellón arribaven a un preacord d'ero temporal. Pel que fa a l'àmbit esportiu, es presentava la tercera edició de l'Esport als Parcs i el PAME feia la seva proposta de casal d'estiu. Es disputava també la 14a edició de la Milla Urbana. I per últim, el butlletí de Ripollet arribava al seu número 150, estrenant nou disseny, i el programa de Ripollet Ràdio Espai Vital guanyava el Rosalia Rovira, un premi de comunicació local de la Diputació de Barcelona. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, felicitava així els guanyadors.
En primer lloc, moltíssima satisfacció, són els moments gratificants de ser alcalde d'un poble que té gent amb capacitat per fer un programa de ràdio que hagi merescut el primer premi de la Diputació de Barcelona al millor programa de ràdio de les ràdios locals de municipis de més de 15.000 habitants. Per tant, és un orgull i el que s'ha de fer el primer, lògicament, és felicitar pues, a totes les persones que fan possible que aquest programa de ràdio que es produeix a Ripollet es pugui escoltar no solament a Ripollet, sinó a 4 municipis més.
Un dels temes destacats del mes de juny va ser la celebració de les eleccions europees el dia 7, un fet que va motivar la visita d'un bon nombre de polítics de diferents formacions, com el convergent Oriol Pujol, la diputada socialista Montserrat Tura, la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, Anna Simó, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i José Manuel Villegas, de Ciutadans.
La baixa participació va ser la nota destacada d'aquests comicis, amb un 33,52%. El partit més votat va tornar a ser el PSC, amb un 48,45%, seguit del Partit Popular, amb poc més del 19%, i CiU, amb un 13,29%. El dia 5, Ripollet va celebrar el Medi Ambient amb activitats a la Casa de Natura, on va participar un centenar de persones. En el món de la cultura, l'Associació d'Espectadors finalitzava la temporada del Teatre Auditori homenatjant a Venceslau Soler. I és que el mes de juny finalitzaven moltes activitats, com els tallers del Pla Educatiu d'Entorn, el curs d'Educació Viària, les nits de música, els tallers del Centre Cultural i, especialment, el curs escolar. En l'àmbit educatiu es donava a conèixer la notícia que l'Institut Can Mas utilitzaria el curs següent el llibre digital i la creació de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet. També es presentava el nou edifici de primària de l'escola Els Pinatons. Carles Gràcia, el seu director, es mostrava satisfet pel resultat.
Equip de mestres, estem molt contents amb l'escola que per fi ja tenim. Ens ha costat molt més temps del previst, perquè inicialment havia d'estar lliurada el mes de febrer, i per diferents motius doncs, s'ha anat allargant, però realment disposarem d'uns espais per primària extraordinaris.
A les festes de les escoles s'hi sumava la tradicional festa de l'esport i l'inici de la temporada d'estiu a les piscines municipals. També l'Esplai La Gresca estava de celebració amb motiu dels seus 15 anys i prop de 10.000 flors van engalanar els carrers de la celebració del Corpus. Els ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola van donar a conèixer aquests dies un projecte d'investigació sota el títol Pont Vell, Tiana, el vincle de la nostra història. El president delegat del Patronat de Cultura, Ferran Tornell, explicava l'objectiu de la iniciativa.
L'objectiu, és clar, és dur a terme un projecte de recerca precisament en un dels punts on Cerdanyola i Ripollet conflueixen al barri de Pont Vell, Can Tiana. I volem que tingui una continuïtat i que es tradueixi en diferents elements i activitats. Pensem que és important redescobrir el barri, implicar els veïns i veïnes i donar a conèixer tot allò que el constitueix, l'ha constituït, la seva història i que, per suposat, creiem que el fa viu.
D'altra banda, el mes de juny començaven les obres del CAP Pinatons, que haurien d'acabar en uns 10 mesos i es coneixia la proposta guanyadora del concurs d'idees per a la construcció del futur hospital Ernest Lluch. I parlant de futur, el mes de juny va començar les crítiques d'alguns pares i mares sobre l'adjudicació de les places per als nens i nenes que haurien de començar P3 uns mesos més tard, un col·lectiu que més tard es constituiria com a entitat i que feia algunes reivindicacions com aquesta. Abel Blancafort.
El que demanem a l'administració és que ens faciliti la conciliació familiar i que a qui pertoqui es mogui per tal d'establir a la nostra vila un servei de transport escolar monitor. Ni tan sols demanem que sigui gratuït, estem a veure, entenent que això és un cost i que els pares doncs, també poden aportar els diners necessaris doncs, o bueno, una part de finançament d'aquest transport.
L'economia era un dels temes del que més es parlava. Els treballadors demanaven suport als ajuntaments. I en aquesta demanda, l'alcalde de Ripollet responia participant en un esmorzar reivindicatiu de Los Lunes al Sol, una plataforma ciutadana formada per treballadors d'arreu del Vallès afectats per expedients de regulació d'ocupació i on també se sumarien Sintermetal, Castellón o Barcrom. Enmig de la crisi s'inaugurava Autoèxit, el centre comercial més gran de Catalunya dedicat al món de l'automòbil. I parlant d'economia, la crisi va obligar l'Ajuntament a reduir en un 12% el pressupost de la Festa Major, tot i fer l'esforç de mantenir la qualitat. El ple municipal del 25 de juny es feia efectiu el canvi de portaveu del Compromís per Ripollet, que a partir del juliol ja no seria Jacint Padró, sinó el regidor José Luis Muñoz. Ell mateix explicava el perquè d'aquest relleu.
Cal dir que és un relleu que ja estava previst des del començament de la legislatura, ¿vale? Que va ser una decisió que va prendre l'Assemblea en la preparació de les darreres eleccions municipals. Per tant, s'emmarca en una dinàmica de rotació, de renovació, per tant que la gent jove prengui una mica de relleu, dels càrrecs electes que, com sabeu, anem practicant permanentment els regidors i que representen el grup municipal de Compromís per Ripollet.
En l'àmbit esportiu, Jaume Mogues rebia la medalla d'argent de la Federació Catalana de Bàsquet i el programa de Ripollet Ràdio Infosport celebrava la cinquena edició dels seus premis als millors esportistes de la temporada. El mes acabava amb una bona notícia, el sorteig dels 172 habitatges de protecció oficial a la zona dels Pinatons.
Amb l'arribada de la calor des de l'Ajuntament de Ripollet es van difondre alguns consells per evitar les fortes temperatures i a les piscines municipals es nedaven més de 30.000 metres per l'esclerosi múltiple. A l'apartat econòmic, durant els mesos de juliol i agost, el PMO finalitzava una vintena de plans d'ocupació i des de l'Ajuntament es posava en marxa el servei per pagar impostos des d'internet.
En el marc de l'estiu al carrer, durant el mes de juliol, Ripollet acollia l'Urban Day, la mostra de danses folklòriques i l'onzena edició del certamen de curs. La cultura també va fer un espai al Record i centenars d'amics de Domènec Torres omplien al Teatre Auditori per fer-li un homenatge i la festa de la fotografia enlluernava els carrers amb els flaixos de les càmeres. Però sense cap mena de dubte, el moment més esperat de l'estiu va ser la Festa Major 2009.
El primer que s'ha de dir és que s'ha reduït el pressupost de la Festa Major un 12%. Això vol dir que totes les persones que han treballat en el programa d'aquesta Festa Major pues han tingut una feina addicional per poder presentar-nos un programa atractiu i que sigui del gust de la majoria. Per tant, el primer que he de fer, perquè és de justícia, és agrair la col·laboració de tots i de totes, perquè amb menys diners crec que han aconseguit que el veí, el ciutadà de Ripollet, pràcticament no noti la diferència.
La natura també va tenir el seu espai amb l'arribada de l'estiu. Jordi Casanovas apropava la biologia a la societat amb el seu llibre Petita història dels humans i des de Medi Ambient s'editava una informació sobre els perjudicis de l'amiant. Aprofitant les vacances d'estiu es van realitzar moltes obres, tant a Ripollet com a fora. Així continuava l'ampliació del carril Busbau a la C-58 i les obres del FEIL reformaven alguns centres educatius i edificis municipals. La comunicació local va tenir el seu protagonisme, ja que la web municipal ripollet.cat publicava la notícia número 5.000 i per primera vegada el butlletí municipal regalava un viatge a Menorca entre els seus lectors. Patrícia Juventeny va ser l'afortunada. Quan a Serveis i Memoraleda visitava Ripollet per presentar el futur servei de mediació.
Pel que fa a Ripollet, doncs pensem que és un ajuntament que pot també tenir en marxa un recurs com aquest. És una ciutat de llarga tradició, també hi ha en el desplegament de polítiques de diversitat i ciutadania i en molts aspectes ha estat pionera, no? Per exemple, tot el desenvolupament del Pla Local de Convivència Ciutadana, que va començar l'any 2005, o el Pla de Recepció i Acollida Municipal, que també doncs, van contribuir a poder-lo desenvolupar al llarg de l'any 2006, i bueno, doncs segur que a l'impuls d'aquests nous serveis de mediació ciutadana també els podrem posar com a referència en els propers anys.
A la sessió plenària del mes de juliol, entre els acords més importants, es va aprovar la designació de l'IMSOL com a administració actuant en el sector Radosa, que d'aquesta manera el podia cedir al Departament de Salut de la Generalitat per destinar-hi al futur hospital comarcal Ernest Lluch. Entre els acords de les juntes de govern local destacava el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental per a l'establiment d'una xarxa de bars i restaurants amics del medi ambient i la targeta T12 perquè els infants no paguessin el transport públic.
Aquesta targeta T12 va per a infants entre 4 i 12 anys i en definitiva és una targeta o un acord que fa, una decisió que fa aquest Ajuntament per tal que els nostres infants puguin desplaçar-se doncs, de forma gratuïta dintre del transport, no? Lligat a l'ATM, del transport, aquests transports urbans i interurbans, i té dos objectius bàsics. Per una banda, el fomentar el transport públic, l'ús del transport públic entre aquesta franja d'edat, i per altra banda doncs, en l'acord també, a part de la notificació, ens comprometem a donar-li publicitat i coneixement.
Amb l'estiu a sobre i tots els centres educatius tancats, a l'apartat d'educació, des de l'Oficina de Català organitzaven una passejada pel riu Ripoll perquè els alumnes practiquessin el català entre ells i els estudiants de Ripollet aprovaven les PAU amb bona nota. En l'àmbit esportiu, la Sigrid Bono es va proclamar subcampiona de Catalunya de patinatge i es presentava la primera penya de l'Espanyol a Ripollet. Carles Gasset, el nostre patinador més internacional, s'emportava l'or als World Games de patinatge i el bàsquet Ripollet feia una crida per aconseguir jugadors per a la categoria sub-21.
Un cop finalitzada la festa major, Ripollet tornava a la normalitat i ho feia com cada any amb l'inici de les classes al mes de setembre. Una de les novetats més importants a la tornada a l'escola d'enguany era el fet que l'Institut Camàs fos un dels instituts pioners en utilitzar el llibre digital com a eina a classe. També destacava la inauguració de l'edifici de primària de l'escola Els Pinatons.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, feia una bona valoració de l'inici de curs, tenint en compte totes les reformes que s'havien realitzat durant l'estiu.
Bé, l'entrada al curs ha estat molt bona a tots els cursos, a totes les escoles i a totes les zones on hi ha escoles de Ripollet. Aquest estiu hem hagut de conviure amb obres del carrer, per això dic lo de les zones, hem hagut de conviure amb obres de les escoles i bueno, les incomoditats que això crea, però el que podem dir és que al començament del curs estan totes les escoles enllestides i que el curs on s'ha iniciat amb total normalitat.
També en l'àmbit educatiu destaca la presentació un any més de la guia d'activitats educatives que enguany ha comptat amb més de 500 sol·licituds. D'altra banda, es posava en marxa l'aula d'extensió universitària dirigida a persones majors de 50 anys amb inquietuds intel·lectuals que volen seguir formant-se en diferents àmbits. Ja en els primers dies es van inscriure prop de 60 persones. Tot i que en principi estava previst fer les trobades al CIP Molí d'en Rata, els organitzadors es van veure obligats a canviar la ubicació donat el nombre de preinscripcions rebudes. Des de l'entitat, Julià López parlava així de la bona acollida que va tenir la iniciativa.
El canvi d'ubicació que ja, doncs que primer estava previst doncs el de Can Rata, doncs és gràcies al gran interès doncs que hem tingut en aquí, doncs no ens ha desbordat, però una mica sí que ens ha sorprès gratament doncs la resposta positiva que hi ha hagut per part de la gent d'aquí de Ripollet doncs d'apuntar-se i que ens ha obligat a buscar un altre interès.
El setembre va ser també el mes en què es va celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura. L'objectiu principal era recordar l'impacte generat en la qualitat de l'aire per l'ús abusiu del transport privat i potenciar l'ús de transports alternatius i menys contaminants, com el transport públic, la bicicleta o simplement anar a peu. En un altre ordre de coses, es va celebrar el Dia Nacional de Catalunya el dia 11 de setembre. En l'àmbit cultural finalitzava la inscripció dels cursos i tallers del Centre Cultural amb 285 inscrits i l'esperit de la Maternitat d'Elna envaí el Centre Cultural amb una exposició iniciativa de la CRAC en el marc de la Trobada de Gegants. També al voltant de la cultura i en el marc de les festes de la tardor del barri del Pont Vell Tiana i de les Jornades Europees de Patrimoni es presentava el resultat de la primera fase de recerca del projecte de recuperació de la memòria col·lectiva i històrica del barri. Sota el nom Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història, les regidories de cultura dels ajuntaments de Cerdanyola i Ripollet van posar en marxa aquesta iniciativa a través dels seus museus i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Helena Vilalta, tècnica de patrimoni, explicava quin havia estat el procés.
S'ha fet una recerca bibliogràfica i s'ha començat a detectar informants, s'ha elaborat una fitxa per començar a veure quina informació tenen els diferents informants, i bé, això és una miqueta el treball d'investigació que s'ha fet aquest any.
Destacar també que al setembre es presentava el Club d'Escacs de Ripollet i s'endegava a Ripollet Ràdio el programa La Veu de Can Mas amb tota la informació relacionada amb aquesta zona de Ripollet que actualment està en transformació gràcies a l'aportació de la Llei de Barris.
La notícia estrella del mes d'octubre va ser sense cap mena de dubte la presentació del nou sistema de recollida selectiva anomenat ICI. Nous contenidors i nous vehicles que permeten una recollida molt més ràpida, segura i menys sorollosa.
Els ripolletens van poder veure en què consistia aquest sistema durant la cinquena edició de la Festa de les 3R, on es van instal·lar tots els nous elements. El regidor de serveis municipals, Antoni Francolí, explicava alguns dels avantatges del sistema ICI.
Una de les principals característiques que té és que permet la recollida per les dues bandes, o sigui, amb la qual no obliga que els contenidors només puguin estar a una banda del carrer. El buidat dels contenidors es fa per la part de sota, amb la qual el no girar-se fa que sigui molt més net. És un sistema que només funciona amb el conductor, tot va automatitzat, amb la qual no hi ha peons carregant i descarregant, i fa que els accidents laborals pràcticament siguin nuls.
La Festa de les 3R va comptar amb un gran nombre d'assistents i els ripolletens van poder veure de primera mà les copes del triplet blaugrana gràcies a l'aportació de la penya barcelonista de Ripollet. I no deixem de parlar de sostenibilitat, perquè la Regidoria de Medi Ambient presentava durant aquest mes d'octubre la publicació Ripollet i els arbres, un recull dels exemplars del municipi amb més història. També es realitzava la primera de les sessions per tirar endavant l'Agenda 21 local, amb l'objectiu de fer sostenibles totes les polítiques municipals, un projecte que ja feia temps que s'havia posat en marxa. La tècnica de Medi Ambient, Rosa Moraves, explicava el perquè.
Això és un procés llarguíssim, que va començar el 97 amb una auditoria, de l'auditoria es va derivar una diagnosi ambiental, llavors es van fer unes propostes de pla d'acció, després l'any 2003 es va tornar a revisar l'auditoria, però clar, tot això és una cosa molt movible, perquè en el transcurs del temps es va treballant i es van fent coses i es van fent projectes, per tant són coses que estan totalment vius.
En l'àmbit urbanístic s'iniciava la reforma del carrer de Padró, així com les obres de remodelació de la plaça de Clos. D'altra banda, la subvenció del FEL permetia eliminar de Ripollet més de 800 barreres urbanes, millorant l'accessibilitat del municipi. També coneixíem la decisió de la Generalitat d'augmentar el suport als ajuntaments en els pressupostos de 2010. En l'àmbit més social continuava la campanya de vacunació contra la grip i se celebrava una jornada per prevenir la mutilació genital femenina. Aquesta xerrada estava inclosa en el programa del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, organitzat des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet. També es presentava des de Serveis Socials el nou programa de la Gent Activa, adreçat a persones grans amb ganes d'aprendre, i el mossèn Antonio Rubio substituïa Francesc Jordana com a rector de Ripollet. Mentrestant, el Centre Cultural acollia I tu de què vas?, una mostra per a la prevenció de les drogodependències. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, donava més detalls de la mostra.
És una exposició molt dinàmica i molt participativa, si evidentment és un tema que s'ha de participar, va adreçar sobretot als joves de 12 a 16 anys, i en aquesta exposició es treballa el que són els factors personals de prevenció a l'hora de consum de drogues. Quan parlem de recursos de factors de protecció, estem parlant de recursos personals d'aquestes noies joves que farien intentar potenciar aquest tema per disminuir sobretot el que és el consum, endarrerir el consum d'aquesta gent, d'aquests nois joves, no?
Per últim, destacar que també al mes d'octubre Ripollet acollia la 19a trobada de gegants, la Rambla dels Pinatons era l'escenari de l'11è Ripostoc i l'entitat Acció Fotogràfica convocava la primera marató fotogràfica popular.
El barri de Can Mas agafava protagonisme aquest mes de novembre amb la celebració de la primera jornada de participació del barri. Una 60ena de persones es trobaven al centre cívic de Can Mas per parlar sobre com volen que sigui el barri de cara al futur. A més, el centre obert als Molins obria les seves portes i un grup de veïns de Can Mas realitzaven un curs d'iniciació a la informàtica.
En l'àmbit cultural i amb les festes de Nadal cada dia més a prop, s'iniciava la campanya escolar de teatre, música i dansa i els joves deien no a les drogues amb una exposició de la Diputació de Barcelona. El nombre d'alumnes dels cursos i tallers del centre cultural superava les expectatives i la productora Acció presentava una iniciativa per potenciar el cinema en català entre els escolars. Finalment, la biblioteca canviava el sistema informàtic i el Molí d'en Rata tornava a girar.
Però hi ha la bassa darrere, llavors queda amb un desnivell amb el que seria el rodet o la turbina, que estan aquestes arcades, i a l'obrir una comporta, després ho veureu millor i ho entendreu millor, la força de l'aigua fa que es mogui aquesta turbina, que es comunica amb un eix amb la roda, amb la mola, que és el que mola el cereal, i llavors funciona, doncs, per això funciona amb energia hidràulica. Llavors l'aigua, quan marxava antigament, s'escolava per això, que són els carcabans, i anava parant el rec que ara passa per sota de la carretera.
En l'àmbit esportiu, la rua obtenia molt bons resultats al cross de Sòria i el de la Vila de Castellà. També es va realitzar una nova edició de la passejada de la gent gran, amb uns 200 avis i àvies, i Ivan Parejos proclamava campió d'Espanya i d'Europa de gimnàstica aeròbica en poques setmanes de diferència. El Club Bàsquet Ripollet estrenava nou president aquest novembre amb el nomenament de Rafael Díaz. Des de Medi Ambient continuaven les activitats de l'agenda de tardor, com ara una xerrada sobre Darwin, la presentació del calendari sostenible del 2010 o les trobades per redactar l'agenda 21 local. A més, continuaven els treballs de regeneració dels pinatons i el projecte de neteja periurbana i un grup de joves que realitzaven el curs de monitors participaven en unes activitats de natura. Un dels moments més esperats de la tardor va ser la sortida a buscar bolets.
Aquest any s'han quedat més de 50 persones fora i ja s'ha fet estrictament per ordre de que es van apuntar. No poden ser més de 50 perquè hi ha un sol micòleg, perquè és només un autocar i perquè des de Medi Ambient el que procurem és que no hi hagi agressió al bosc.
A nivell social, més de 200 persones van sortir al carrer el dia 1 de novembre en record de Maores. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat també va realitzar durant aquests dies el gruix de les activitats del programa del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, amb el títol De tot cor, la violència no és amor. A més, a final de mes van traslladar-se tots els serveis de la regidoria de forma definitiva a l'oficina de la Llei de Barris a Can Mas. Finalment, l'associació Radio Espai Vital, en part del Premi Rosalia Rovira 2008, entregava un equip informàtic al centre Espassur per tal que els usuaris puguin realitzar la seva revista.
Bueno, això és ho formava tot la fundació i cada centre pues, fa una sèrie d'activitats depenent del nivell. I el nivell, com que és bastant alt, doncs aquí fan un grup, un programa de ràdio, i un altre grup, una revista. I la revista, ells escolleixen els temes, busquen informació, anem a la biblioteca, fan l'article, després ho mirem entre tots, i cadascú doncs, diu la seva. I es completa l'article, i després doncs, serà la primera revista, a veure què tal va.
Des del govern de l'Estat, aquest novembre s'anunciava una nova convocatòria dels fons FAIL. Ripollet podria rebre a principis d'any prop de 4 milions d'euros. Així, també finalitzaven les obres del FAIL del 2009, entre elles les millores del Casal d'Avis, el Camp de l'Industrial i el Pavelló Verneda. Des del fons FEDER s'anunciava una subvenció per Ripollet d'uns 370.000 euros i finalment el Consell Comarcal aprovava un nou pressupost pel 2010 de contenció, però sensible amb els programes socials. Novembre també va ser el mes del Dia Internacional de l'Ús Prudent dels Antibiòtics i es va iniciar la campanya de vacunació de la grip A. L'ambient polític es va crispar força durant aquests dies arrel d'un creuament d'acusacions entre govern i oposició. Mentre Compromís per Ripollet i Partit Popular insinuaven certes irregularitats respecte a unes adjudicacions a empreses relacionades amb el cas Pretòria, des del govern es demanava responsabilitat i respecte pel joc democràtic.
Vull demanar a l'oposició que deixin d'especular i de fer insinuacions incriminant l'Ajuntament en temes de corrupció. Els vull demanar que respectin les normes de funcionament de l'Ajuntament, sobretot les referents a l'accés a la documentació dels expedients, que deixin de crispar l'ambient polític amb mentides i difamacions. Així només aconsegueixen deteriorar la relació entre el govern i l'oposició. Que facin la tasca que els correspon com a oposició, la fiscalització al govern, que treballin i s'informin bé abans de difondre rumors i falsetats, que acabin el que han començat. Aquest és el repte.
A nivell econòmic, des de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme es va presentar el Pla de Dinamització Comercial dirigit principalment a potenciar el comerç de cara a la campanya de Nadal al barri de Can Mas. A més, el Tribunal Superior de Justícia afavoria en una sentència als treballadors de Sintermetal i una empresa local era pionera en la fabricació de parades d'informació d'autobusos que funcionen amb energia solar. A l'apartat de l'educació, l'Espai Martinet va inaugurar la primera exposició del curs que va consistir en una mostra fotogràfica de l'Aqueducte 2008.
A principis del mes de desembre tenien lloc dues jornades importants al municipi. Per una banda, el patronat municipal d'ocupació dedicava tot el matí a realitzar grups de treball sobre els locals d'ocupació sota el lema Noves respostes per a nous reptes. Mentrestant, al CIP se celebrava la primera trobada de ràdios municipals del Vallès Occidental, impulsada per Comràdio.
D'altra banda, també a principis de mes se celebrava el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida amb diverses activitats organitzades des de la Regidoria de Joventut. El dia 3 de desembre s'encenia l'enllumenat de Nadal per donar la benvinguda oficial a les festes i durant la setmana els Diables de Ripollet organitzaven el tradicional Quinto de Nadal. En un altre àmbit de coses més culturals, el fotògraf ripolletenc Joan Serrano guanyava el primer premi del tercer concurs de fotografia Rociera. Al Centre Cultural s'inaugurava l'exposició fotogràfica d'artistes emergents Talent Latent i el grup de teatre local La Careta viatjava novament a Londres per representar la Casa de Bernard Alba.
I fins aquí l'Info 2009, crònica d'un any. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Recordin que poden continuar informant-se les 24 hores, els 365 dies de l'any, a través de la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció, bon Nadal i feliç any 2010.